24 hores i no han pogut trobar un bitllet per venir de Menorca fins a Mallorca. Una mostra ha explicat dels problemes d'insularitat que es pateixen. Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetam aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics, seguint repassant l'actualitat que passa, sobretot per aquesta darrera hora. Els nostres companys dels serveis informatius, de fet, han ampliat aquesta notícia. Sens dubte, una de les notícies del dia. La Policia Nacional s'ha desplegat a Palma en una operació antiterrorista. El que sabem és que la investigació ha estat declarada secreta per l'Audiència Nacional. Compartim algunes d'aquestes primeres imatges d'aquest escorcoll i, en concret, la sortida del Manco 1. Detingut. No sabem si se poden produir noves detencions en les properes hores, però sí podem veure a través d'aquestes imatges del diari Última Hora com d'aquest establiment en concret sortia un detingut. Desenes d'agents de la Policia Nacional, alguns d'ells arribats de la península, s'han desplegat a primera hora del matí en aquest domicili del carrer Gabriel Maura de Ciutat. De moment es desconeix si se pot o si hi ha nous detinguts. De moment només poden confirmar un i quins són els objectius exactament d'aquesta operació declarada secreta per l'Audiència Nacional. En un dia en què no deixem de banda altres qüestions, després continuarem amb aquestes i podem ampliar més detalls, són les 10 i 6 minuts, tenim un dia tranquil, un dia en temperatures suaus, predomini de sol, qualque interval de núvol prim, però si vos fixeu just en el mapa que tornem a compartir en aquests moments amb els espectadors i descrivim pels oients temperatures estables i a partir de demà alertes. En aquest cas, taronja al nord-est de l'illa de Mallorca i a la totalitat de l'illa de Menorca. Temperatures suaus de 8, de 9, 20 graus i en aquestes alertes que mos tenen un poc en fil a partir de demà, Joana.
Sí, podríem dir dia tranquil aquí a l'arxipèlag, però atenció a la península, neu, pluges, tempestes de vent i sobretot ones posaran aquest dimecres en avís a 10 comunitats autònomes de la península. Hi ha punts de Catalunya, de la Comunitat Valenciana i de Canàries que estaran a nivell taronja per pluges, vent i onatges segons la predicció i les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Els efectes d'aquesta tempesta a les Balears arriben demà, però de moment encara no són notables en el nostre arxipèlag i nosaltres, com fem cada matí en aquesta hora, obrim les càmeres, les nostres beauties per analitzar el temps en directe ara quan són les 10 i 7 minuts. Crec que viatjam, si no vaig errat, ara fins a Pollença, obrirem aquesta finestra. Tornem a veure que el cel està com a enteranyinat. Veiem allà com a una imatge poc clara, no saben si és boira, intuïm que sí, però tot i així aquest paratge és incommensurable.
I d'aquest indret de Mallorca, pegam un bot o viatjam, també com d'en Xisco, fins a Santa Eulària de Riu, a Eivissa, precisament per veure també com s'han aixecat en aquest punt de l'illa, també bastant de sol, sol lluent, el cel també bastant clar, tot i que en el fons se veu una mica també d'aquesta taranyina que dèiem abans, que se va acumulant o que s'ha acumulat durant els dematis, les primeres hores, i que s'anirà difuminant i desfent després, durant les hores més centrals del dia.
Són les 10 i 8 minuts, no deixant de banda altres qüestions de les quals hem parlat malauradament, dic malauradament perquè no és la primera vegada que mos feien ressò, de les recerques d'embarcacions. Salvament Marítim ha desplegat un dispositiu al sud de Cabrera per tractar de localitzar una embarcació amb 30 migrants a bord que du desapareguda des de fa ja 3 dies. L'ONG Alarm Phone ha estat la que ha donat la veu d'alarma.
Sí, es tracta d'una entitat que assisteix i ajuda persones migrants que es troben en perill al Mediterrani, la que ha comunicat la desaparició en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X. L'organització ha assegurat que l'embarcació va sortir de les costes d'Algèria dissabte passat amb 30 persones a bord i que Salvament Marítim està al corrent d'aquesta desaparició. Ara els esforços es concentren en tractar de localitzar aquesta embarcació.
Fons de Salvament Marítim han confirmat que hi ha una cerca activa en la qual estan participant dos avions de Frontex que han ja solcat la zona sud de Cabrera. També s'estan emetent avisos a navegants per si qualque embarcació pogués albirar l'embarcació desapareguda, però de moment no ha donat resultats, recordant que aquesta seria ja la quarta embarcació desapareguda en aquestes dues darreres setmanes.
Seguirem pendents de l'evolució d'aquest dispositiu de recerca, sobretot per si pot haver-hi novetats. A les portes de la Setmana Santa, perquè això ja pràcticament ha arribat, molts comencen a fer números, perquè omplir la taula aquests dies tradicionals podria sortir més car que mai.
Productes típics d'aquestes dates, com poden ser xotes, peix o qualque dolç, poden experimentar pujades de preu en un context marcat per l'encariment generalitzat dels costos, per mort de l'energia, el transport i també les matèries primeres.
Ara bé, aquesta pujada que hem de pensar que és generalitzada o no, afecta tots els productes per igual i sobretot també mos ho demanant fins a quin punt ho notarem els consumidors. Idò, per analitzar-ho, avui volem escoltar dues veus clau en aquest context. D'una banda, el sector productor i de l'altra, els consumidors. D'entrada, si vos sembla, saludar Martí Solivelles, que és el president de la cooperativa pagesa de Pollença. Bon dia, Martí, com estàs?
Bon dia a tothom.
Gràcies per atendre la telefonada del diari. Tot una saludarem també a Alfonso Rodríguez de Consubal. Però d'entrada, Martí, te volen demanar. El xot és un dels productes estrella de la Setmana Santa i volen saber, no?, com es presenta enguany la temporada, pel que fa preus, pel que fa també comandes, o, no sé, un poc per saber la situació actual.
Mira, jo crec que enguany s'ha tornat a posar de moda el fer les panades de mà, que antigament sempre només se'n feien de mà. Ha estat un gran encert, per una part, els medis de comunicació, que tots han començat a fer propaganda de panades, començant des de les institucions, com pugui ser la conselleria, a través del producte local. Molts ajuntaments han fet tallers per ensenyar a fer panades. Per exemple, aquí a Pollença se'n va fer un de panades i formatjades, que la formatjada és la típica dolç de Pasqua d'aquí de Pollença. I jo crec que tot això ha anat creant un clima on la carn de mà torna a estar de moda i, per altra banda, estiguent de moda, la gent vol consumir mà. I les comandes van molt bé. Nosaltres aquesta setmana és una setmana molt especial. Pensa que haurem augmentat les vendes en aquell moment més d'un 10% en relació a l'any passat. No és degut en el preu, perquè el preu és el mateix. O sigui, no ha afectat la guerra que hi ha hagut en aquell moments, per desgràcia, i crec que és una bona notícia per al consumidor que el Manco hi hagi productes que aguantin el nivell com abans.
Per tant, podem dir que són bones notícies per al sector, no? Perquè d'alguna manera el xot torna a posar-se de moda o torna a estar demandat entre els consumidors. Dius que els preus no han pujat respecte a l'any passat, dius que hi ha bastanta de gent que encomana, hi ha oferta. Podem pensar que hi haurà en algun moment escassetat de producte o anem servits?
No, hem de donar tranquil·litat que hi haurà producte per tothom. I el que hem de procurar és que no s'obri, perquè quan el producte llavors baixa de preu és quan hi ha més oferta que demanda. Per tant, han de ser capaços els productors d'equilibrar l'oferta en la demanda. I per altra banda, és trist haver de dir que aguantant preu, perquè clar, és qui rep sempre és el productor. El productor, els costos s'han encarit, tant de pinsos com de menjar, com de tot el que sigui que els hagi de donar a les ues. Perquè, però bueno, han de ser capaços que també estem en una crisi, encara que no la vam reconèixer, que la gent té l'economia limitada, per tant, ha de poder pagar el producte.
Alfonso Rodríguez, des de Consubal. Setmana Santa més cara. Escoltàvem, en aquest cas, en Martí, com a president de la cooperativa pagesa de Pollença, parlant del preu d'esmer, però ja podem vaticinar una Setmana Santa més cara en general?
Bueno, la verdad es que estamos a la espera de lo que pase con los precios, especialmente de la cesta de la compra, como consecuencia de la guerra de Irán. Sí es cierto que hasta este momento son muy poquitos los productos que se han visto afectados, pues como los huevos, la leche, algún otro producto que ha tenido un incremento bastante moderado, pero esperamos que, sobre todo pues en el ámbito de la gastronomía nuestra, pues el cordero suba, pero suba básicamente por la demanda, por el incremento de la demanda en estas fechas.
Clar, no, i parlàvem de l'augment de la demanda en aquestes dates, Alfonso, però des de Consubal, més enllà de tota aquesta incertesa que hi ha a l'Orient Mitjà, això com pot repercutir directament amb una producció tan local com ets de xot i com són les panades que consumirem a casa nostra? Vosaltres, com experts en consum, com creus que podrà repercutir?
Bueno, vamos a ver, muchas veces los precios se incrementan y no hay una justificación de por qué se han incrementado, ¿no? Esto que hace algunos días, y además con el presidente de la Cofradía de Pescadores hablábamos de a río revuelto, ganancia de pescadores. En este caso concreto, los productores son los que menos, a pesar de que son los que van a soportar el incremento, por ejemplo, pues el precio de los pastos, el precio de los piensos, a pesar de que ellos son los que van a soportar más directamente el incremento de los precios como consecuencia de la guerra, sí es verdad que son luego ellos los que menos beneficio tienen. La cadena que hay entre el productor y el consumidor final prácticamente no aporta nada a la cadena de la alimentación, pero sí que suele encarecer el precio. Pero es más por el ruido que realmente por un incremento de costes.
I el producte local, Martí, té més demanda en aquest context o podria també perillar precisament per una qüestió de preus?
No, jo crec que al revés. Crec que notarem un augment de serventes en producte local, i això és bo, perquè pareixia que el producte local era una cosa de segona, i ara la gent ja ho valora com si fos una cosa realment que veu la diferència entre una gran cadena, els productes que ven i el producte local. I jo crec que és una bona notícia aquesta, que la gent vagi pensant ja en el producte local i així per ajudar més en els productors d'aquí, que sempre tenim en compte, on se produï aquí sempre és més costós que la península, perquè tenim la mà enmig. Aquell passar vaciat sempre té un preu afegit, i aquell preu afegit el suportant nosaltres, però crec que no hauria de ser així. Hauríem de tenir les mateixes condicions que pugui tenir un altre productor d'un altre punt d'Espanya a un d'aquí.
Ajudar en els productors locals per ajudar-los ells i per ajudar-nos també en altres, no? Perquè en el final consumir producte d'aquí és molt més bo que mos ho duguin d'en fora i que per ventura no vengui. Parlant de fruita, ara me referia a la fruita, per ventura no arriba de la mateixa manera que si l'agafant d'un arbre i la consumim, no? En aquest sentit també és una millora per nosaltres. Alfonso, és mal de dir o mal de fer, però hi ha qualque truc, qualque consell que mos puguis donar en els consumidors per estalviar o per mirar de no gastar de més.
És que el de comprar abans ja no et serveix, Joana,
no,
perquè ja,
però sí,
ja
sí, feim tard. Sí que ho fa molta de gent, sí, de comprar, per exemple, congelar alguns productes per tenir-los i poder fer les panades, no?, per Setmana Santa.
Bueno, a ver, los consejos que podría dar para ahorrar dinero, indudablemente, no van a ser bien acogidos por el presidente de la cooperativa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que como desgraciadamente el producto local suele ser algo más caro que el producto que nos viene de fuera, lo que hace muchísima gente es que se va a las grandes cadenas de supermercados, a las grandes superficies que traen el producto, en este caso concreto, el cordero, de fuera de las islas y que suele ser un poquito más barato que el que podemos encontrar, por ejemplo, en los mercados tradicionales, donde los carniceros sí que suelen disponer más del producto local. Es muy difícil. Bueno, lo único que se puede hacer es un poquito utilizar el sentido común y, sobre todo, algo muy importante, y es gastar, consumir y gastar lo que realmente necesitamos y lo que realmente nos podemos permitir.
No sé, sí, això que sembla obvi, no?, però que a vegades costa el manco complir. Molt agraïts i sobretot reincidim, no?, en la importància d'apostar pel producte local, sobretot en aquestes dates, perquè repercuteixen en nosaltres mateixos. Estic molt agraïda a Martí Solivelles, que recordem és president de la cooperativa pagesa de Pollença, i Alfonso Rodríguez per part de Consoval. A tots dos, moltíssimes gràcies.
Encantado, gràcies, gràcies a vosaltres.
Igualment.
Són les 10 i...
Sí. Perdona, volies afegir alguna cosa?
Una visió del producte local.
Sí, sí, just ho he dit per acabar, just ho he explicat per acabar, perquè pensam igual, Martí, que és molt important fer èmfasi en aquesta reivindicació, no?, la importància de consumir producte local, per això ho he triat just per acomiadar-vos, però igualment feim èmfasi en aquesta darrera declaració teva. Moltíssimes gràcies, Martí.
Vinga, gràcies a vosaltres.
I és veritat, perquè queda molt guapo dir-ho, però després és l'hora de la veritat.
Ho hem de fer tot.
Exactament, no? que se noti, però de bon de veres. No deixant de banda el transport. Just ho hem parlat a l'inici, en aquesta tertúlia, no?, com el transport de mercaderies de les illes se troba en un moment delicat, en un moment límit. Decidiran aquesta mateixa setmana si convoquen un atur en ple inici de la temporada turística de la Setmana Santa, un dels períodes clau, Joana, per l'activitat econòmica d'aquest arxipèlag.
Sí, les empreses denuncien que les ajudes aprovades pel govern central per fer front a l'impacte de la crisi energètica derivada d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà són insuficients, parlant principalment d'un descompte de 15 cèntims per litre de carburant que assegura no compensa l'augment generalitzat de costos que tenen. En aquesta situació se li suma un factor diferencial, la doble insularitat. Les empreses balears no només assumeixen l'encariment del transport per carretera, sinó també aquest augment de preus en el transport marítim, aquesta insularitat que també ara comentava en Martí, clau per al subministrament també de les Illes Balears.
I enmig d'aquest context, el sector no descarta repetir mobilitzacions com les de 2022 amb aturades d'activitat i caravanes de camions que podrien tenir un fort impacte sobre el subministrament i la mobilitat. Avui volem entendre millor aquesta situació i què pot passar els propers dies, i en parlem amb Ezequiel Orrac. Ezequiel, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
Encantat de saludar-te. Sí. Parlau que el sector és al límit. Volia demanar-te en quin punt real es troben ara mateix les empreses de transport de mercaderies aquí al nostre arxipèlag.
Bueno, hay empresas a día de hoy que salen a perder dinero día a día porque no han podido incrementar esos precios, que son clientes pues bastante importantes, i no han podido incrementar,
i el que passa... Ezequiel, claro, me permets un segon? Ara reprendrem aquesta connexió amb tu, sí, via telefònica, i així segur que podem millorar la qualitat de la so. A vegades passa que amb les videotelefonades, que és part del format nostre, no? Som un programa híbrid a través de la ràdio, a través de la televisió, però a vegades la cobertura ens juga una mala passada, com ha estat aquest cas. Clar, és una gran pregunta. Què passarà amb el sector del transport? M'ha explicat que se recomana no fer acopi de materials, no serà necessari. De fet, moltes empreses asseguren que tenen per al manco aguantar més de 4, 5 dies, els magatzems se troben plens, però, com hem explicat, el sector dels transportistes diu que aquestes ajudes seran insuficients. Recuperem aquesta telefonada, en aquest cas amb Ezequiel Orrac, que aquí ja sí podem escoltar amb millor qualitat. Ezequiel, continua. Just te demanava en Xisco, el meu company, que el sector està al límit, i si vols pots ampliar els detalls sobre en quin punt vos trobeu ara mateix les empreses de mercaderies de les illes.
Bueno, en un principio hay empresas que a día de hoy pierden dinero absolutamente, o sea, no han podido incrementar estos precios porque, claro, llevan unos protocolos a seguir según qué empresas y realmente, pues claro, lo están pasando bastante mal. Claro, nosotros no queremos hacer ninguna amenaza ni queremos hacer nada, solo queremos que nos ayuden, porque en el fondo, si no, lo está pagando el consumidor final, no es otro tema más importante que ese.
Clar, si parlem de sobrecostos, Ezequiel, quins serien els principals que estan ofegant el sector? Tot es basa en el carburant, amb aquesta pujada que ha experimentat el gasoil, per exemple, que és, evidentment, el mètode de combustió, sobretot amb molt de camions, que són els que s'encarreguen de repartir aquestes mercaderies arreu de l'estat espanyol.
Claro, es que tenemos que empezar desde el principio. Si nosotros vamos desde la península a recoger mercancía y ya con estos costes tan elevados, luego vamos dentro de unos ferries, que estos ferries han vuelto a subir el coste, y luego tenemos que volver a repartir y distribuir por todas las islas con un coste más elevado, al final el cómputo de todo lo que hace llegar es que es imposible en estos momentos. Es casi inviable poder trabajar a no solo ya no a ganar nada, sino a unas pérdidas bastante importantes. A eso tenemos que añadirle que, claro, tenemos problemas en general, que ya eso ya deriva de hace tiempo, desde problemas que faltan mecánicos, problemas que siempre hemos comentado que queríamos un centro logístico para centralizar todos los camiones en un mismo sitio, para que el coste de distribución salga más barato, que tampoco nadie nos escucha. Todo esto, claro, está incrementando y ya derivado a esto del gasoil, pues claro, los transportistas ya están bastante nerviosos.
I no que d'alguna manera... Considerau o penseu que les ajudes que ha presentat el govern central són insuficients i mos agradaria saber què demanau exactament a les administracions, tant a l'estatal com també a l'autonòmica, no? Quines mesures concretes esperau que, per exemple, el govern balear apliqui també des d'aquí?
Mire, nosotros más o menos que hemos hecho unos cálculos es cuando nos ayudaron en la guerra de Ucrania, más o menos con un porcentaje a proporcionar los tiempos a los que estamos ahora. Tampoco no pedimos nada del otro mundo, pero sobre todo el tema del gasoil, para nosotros, aparte de que nos pueda hacer una ayuda económica por ya lo atrasado, lo que necesitamos es realmente es que tengamos un gasoil un poco pues coherente a las circunstancias de Baleares. Es que ya le vuelvo a repetir, el problema ya no son los transportistas, es que nosotros lo tenemos que repercutir. Y si no podemos repercutir, cerramos. Y si lo repercutimos, pues todos los consumidores, incluidos los transportistas, pues tenemos un problema.
Clar, sí, vostès han explicat perfectament, no?, que s'enfronten i les dificultats per les que passa el sector i també han d'entendre nosaltres com a consumidors que tot és una reacció en cadena, no?, que a través de vostès arriben tants de productes, tant de sectors es poden veure afectats per aquesta situació. Aquesta setmana, en tot cas, Ezequiel, decidireu si es convoca, si se dona suport en aquesta vaga o no, veritat?
Sí, en un principio sí. A ver, yo también quiero recalcar que esto no es una amenaza, no es una cuestión de decir o nos paramos, es una cuestión de coherencia, es una cuestión de que no podemos seguir así, que tenemos unos límites ya excesivamente altos.
Ja, ho entenem. No podem saber, no?, si secundaran aquesta vaga o no. Han dit que aquesta setmana ho decidiran, no, però de moment no ho sabem. No?
Hoy tenemos una asamblea en sí. Minicomprat. Estan també pues, los del govern balear, los autonómicos. Estamos todos los días en contacto para ver cómo llegamos al tema, pero a ver, aunque los autonómicos, el govern balear nos puede ayudar, también vemos que es insuficiente lo que se nos ha dado desde el gobierno central. Es prácticamente ridículo.
Nosaltres estirem ben pendents d'aquesta reunió, sobretot perquè serà aquesta setmana, com ha explicat vostè, no?, que decides quins si secunden aquesta vaga i també desitjam, no?, que aquestes ajudes puguin ser suficients per al sector, que passa per moments difícils, com vostè ha explicat. Ezequiel Orrach, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció, per compartir aquestes aportacions.
A ustedes, muchísimas gracias.
Són les 10 i 27 minuts. Just abans d'escoltar els anuncis, vos contam que el ja extenista Rafael Nadal va ser distingit ahir com a doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Madrid, després que el seu Consell de Govern aprovés el nomenament en reconeixement a la seva destacada trajectòria, llarga trajectòria també, i els valors que representa, basats sobretot en l'esforç i també en la perseverança, Joana.
Sí, l'èxit ha marcat la seva carrera professional i el tenista mallorquí va reflexionar reflexionar sobre com gestionar-ho, ja que assegura que l'èxit pot ser enganyós. Va incidir en la importància de mantenir sempre la humilitat i autocrítica, recordant que l'èxit no arriba ni ràpid ni tampoc per casualitat.
Rafael Nadal va parlar també de la seva formació, explicant als assistents a l'acte que la seva universitat havia estat la vida, els viatges i també el contacte en diferents cultures. També va fer menció a la seva família, al seu entorn i equip, a qui va considerar també grans mestres. Sobre l'evolució de l'esport, va acabar dient que està profundament vinculat al coneixement científic i que aquesta forma ja forma part essencial de l'alta competició. Ciència i esport, evidentment, han d'anar de la mà per millorar el rendiment. Aquestes, entre altres coses, va ser allò que va comentar Rafael Nadal en aquesta acceptació de l'honoris causa.
Són les 10:28, fem una petita pausa per publicitat i parlem de les ajudes al camp i sobretot com està vivint aquest sector, una situació també marcada per la crisi derivada de l'Orient Mitjà. Tot d'una, després d'uns consells.
IB3 Ràdio és diversió. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Les conseqüències de la guerra d'Iran ja es poden notar als preus dels hidrocarburs, entre altres coses, i per això avui volem convocar la nostra taula de camp per saber com han rebut l'anunci de les ajudes estratègiques destinades en aquest sector.
Sí, el govern balear finançarà amb el manco 5 milions d'euros els nous projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Balears. Recordem que venim d'una situació complicada, no només per la crisi derivada d'aquesta guerra, sinó pel tancament també de Gama, la principal central lletera de Mallorca, o de la mateixa cooperativa de Sesplet de Sa Pobla, que també tancarà demà dijous, dia 26, acomiadant els seus 19 treballadors de l'entitat i ha posat a la venda les seves instal·lacions i també la seva maquinària.
El conseller Simonet ha dit que aquesta nova línia d'ajudes destinades al sector es finançarà en fons de l'impost de turisme sostenible. I en volen parlar precisament amb el secretari general d'Unió de Pagesos, en Joan Gaià. Joan, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, bé, i vosaltres?
Va bé, sempre, de trobar-te i escoltar-te. En manco d'un mes, el preu del combustible ha pujat prop d'un 60%. Clar, això s'ha repercutit en que els costos per vosaltres han augmentat un 40%. Com impacta això, podríem dir, de manera immediata en una explotació agrària estàndard de Balears?
Clar, el problema, i n'hem parlat moltes vegades, el problema que tenen la majoria de pagesos és que no acaben marxant ells el preu final. És a dir, que han de negociar el preu de venda, cosa que no passa en altres sectors. Si tens una tenda de sabates a Palma, pues jo decideixen a quin preu venen les sabates, no? Això, la majoria de pagesos, malauradament, han de negociar els preus i moltes vegades els marges que te tornen petits, els de negocies, i els que tens a l'altre costat de la taula sempre és un poc més boig a tu negociant, i els pagesos hi solen sortir perdent, en aquest sentit.
Clar, i parlar d'un cost que pot arribar en el 40% de la producció, amb aquesta pujada, els números surten o les explotacions agràries de Balears ja fa setmanes que han de fer números a les totes per mirar, primer, de solventar aquesta papereta i després de no haver de repercutir tot en el preu final, perquè això també et hi va a la contra, perquè això encara hi s'assistia de la compra i és com una espècie de roda de rata a la que entran tots i que no en sortim.
Tal qual, i clar, el problema que tu apuntaves, si pujam molt el preu, baixa el consum, fa un poc teníem de l'associació de consumidors, diu, no compram el medi aquí perquè és més xai, compram el de fora. Clar, i això mos acaba perjudicant molt, no? Un parèntesi aquí sobre el me, perquè ara és el moment de comprar me, i la gent diu, és que el me, no sé què, el me que criem a Mallorca és el millor me del món, perquè quan t'arriba l'escorxador, només ha mamat de sa mare i ha menjat herba, perquè les ovelles a Mallorca pasturen. El metge ve de fora de granja, i el metge que està tancat a una granja, normalment la carn fa més olor, perquè els aromes se transporten en el xat de la carn a través del greix, i per tant, el té el me, tancant parèntesis, però consumir un me de Mallorca, que és més bo, i agrada més en nens petits, i diuen, té molt de gust de me, i no en mengen, i feien panada de pollastre, i doi, han de menjar metge el logetatge.
Ja, perquè això no xotatgi, convé que sigui de proximitat.
Ni més ni pus. I ara m'he despistat un poc, però...
És que amb aquesta frase de que això no et digui qualsevol...
No, és una frase és, molt adient, sí, per sí, això sí, m'explica, sí, sí, perquè sí, sí. Ho dèiem també en la fruita, totalment, al final. Totalment. Tu te compres una fruita que duen verda de l'altra part de món i quan t'arriba aquí és que no té gust a res.
I que, per cert, és una paraula preciosa que no tindria una traducció directament en castellà perquè el cordero corderea no se diu, no s'utilitza.
Xotatjar és nostre.
Exactament, xotatjar és... És ben nostre.
Clar, perquè, sí, ja ho he dit, i això és així, passa també, nosaltres produïm formatge de cabra, passa això, la gent diu, és que no té gust de cabra. Clar, si les cabres pasturin estan a llaure, la llet no transporta els aromes de cestadors allà on dormen, i en la llant de me passa molt, això. Per tant, el me de proximitat és un me excel·lent, i és la gent de consumir ara que ve Pasco.
I mira, justament fa una estona, abans mos valorava tant en Miquel, de la cooperativa Pages, una mica també com han rebut les ajudes, i també ho feien Ezequiel Orrac, pel que fan el seu sector, que és el transport de productes. Vosaltres com valorau les ajudes anunciades i que s'han posat en marxa des del govern central i autonòmic, o també les que han ja explicat des d'aquí, des del govern balear. Vosaltres també penseu que són insuficients, demanar una mica més? Penseu que també s'ha de tenir més en compte el fet insular?
Clar, el que s'ha dit des de, en aquest cas des de Madrid no té gens en compte el fet insular. El fet insular sempre s'agreuja aquestes coses i ho han dit abans, les ajudes no compensen l'increment dels preus. Parlant de més d'un 60% i les ajudes no arriben al 60%, perquè parlant de 20 cèntims extra, d'un 11% d'IVA, no arriben al 60%
de pujada. Sí, igual que el sector de transportistes, que hem parlat just abans, manteniu l'argument de que les ajudes no són suficients.
Clar, però, i ho hem dit moltes vegades, apareix que els pagesos sempre ploram, i però la situació és molt delicada. Nosaltres ho entenem i la situació és delicada per tothom, perquè si la cistella de la compra puja, si no fa de pagès, també ho nota. Per tant, mos preocupa, perquè mos agradaria que tots els escals li funcionin i aquestes etapes inflacionàries no van bé a ningú.
Clar, parlàvem de que aquestes etapes inflacionàries no van bé a ningú. El tema és que ja a Balears ja han notat com no donar suport en el sector primari provoca tancaments. Volia comentar amb tu també el tancament de Gama i també la notícia que hem comentat abans del tancament de Sesplat, una cooperativa de Sa Pobla històrica, que això també no sé, és una mica el termòmetre de com està la situació del camp aquí a les illes, que de vegades, allò que veiem sempre, els pagesos deixen el camp molt guapo, va beníssim per poder fer fotos en el vell mig del camp com si fóssim tots influencers, però això ho ha de mantenir qualcú i la manera de mantenir-ho és a través del negoci que es fa en el camp.
Sí, duim una mala ratxa amb això, perquè fa un mes va tancar PMA. PMA era l'empresa més gran de compra-venta de cereals. Tanca l'Esplet, que és una cooperativa històrica de compra de patates, i ara tanca Gama. Per tant, ho deien sempre. El problema de les Illes Balears no és produir aliments, que també té totes les coses, però és que deixem de produir aliments molt de quilos per produir més petit i més bo i més no sé què. Però hem de continuar menjant patates i hem de continuar bevent llet. Per tant, hauríem de tenir una política clara a futur de com volem que sigui la pagesia de Mallorca. I això és una decisió que s'ha de prendre entre tots, perquè el conseller Simonet ahir anuncia aquestes ajudes de 5 milions d'euros de l'agroindústria. Hem de saber per què són. Perquè si són per subvencionar empreses que acaben tancant, com ha passat amb Bagama o com ha passat amb l'Esplet, hi ha molt de dobbers públics aquí. Hi ha molt de pagesos que no han vist cap de dobbers públics. I encara s'aixequen cada matí i compleixen i fan que el seu negoci rodi. El millor, i és una decisió col·lectiva, jo ho he dit sempre, jo ahir m'he entretenit en veure el ple del Parlament i varen posar una passió brutal tots amb espolsant el conseller amb espolsant els altres. Dius, si posassin aquesta passió per cercar solucions, en vez de per estirar el monyo en el Parlament, el sector primari aniria molt més bé de lo que va. Tant uns com els altres, eh?
Ara anava a afegir una frase que a vegades ja no hi pots fer res quan el mal està fet, no? Ara és mal de fer tornar enrere, revertir la situació, l'Esplet tanca, Agama tanca, ara el mal ja està fet. Però davant d'aquest escenari no sé si penses que, per exemple, la crisi, igual que va passar en la Covid, que l'altre dia precisament en parlàvem, pot afavorir precisament que els consumidors molts hi miren més i les administracions també s'hi mirin més i el producte local se'n vagi beneficiat i que comprem més producte local.
Hi ha aquella frase que diu fer de la necessitat virtut i crec que el sector primari, que sempre ho feim, però hem de fer un esforç precisament per això, perquè això ens genera una oportunitat. Vull dir, nosaltres sempre, ho sabeu, quan me crideu jo sempre compres. Per què? Perquè fer proselitisme pagès del producte local, ho hem de fer, és una obligació moral que tenim els pagesos, per això, per anar cercant des fora. No endivinem, cal que endivinarem. I el dia que endivinem, hi sortirem guanyant tots.
No, que sobretot passa com en els comerços emblemàtics. Fa un parell de setmanes tothom s'enduia les mans en el cap perquè una merceria clàssica de ciutat tancava, però clar, parlaves amb el botiguer i te deia que feia anys que poca gent anava a comprar-li botons o que poca gent anava a comprar-li cremalleres. Clar, els comerços emblemàtics no se mantenen de cera del cel i tampoc se pot subvencionar un comerç emblemàtic perquè hagués obert l'any 1840. En el cas de la pagesia passa una mica el mateix. Tu dius, jo venc a fer proselitisme, però nosaltres com a consumidors tenim clar que el quilòmetre zero és la millor manera no només de mantenir el nostre paisatge, sinó també de mantenir els nostres proveïdors, o, com parlàvem abans amb Alfonso Rodríguez de Consubal, anem en allò més barat sense pensar que allò més barat mos pot repercutir la contra.
N'hem parlat moltes vegades, eh? Jo crec que el sistema de compra d'omplir la cistella de supermercats fa uns anys, per una estratègia que tenien aquestes empreses, era més barat, però quan aquesta gent ha col·lapsat a control tot el mercat, ja no m'he brat. De fet, vas a qualsevol supermercat, dels més famosos que se vos acudeixi, i compares preu de producte fresc en sort de la botella de barri, i no és més brat. I si en vez d'una botella de barri ho compares amb un pagès, que tingui una parada a un mercat, o perquè jo ja sé, m'han acollat botella de pagesos, el preu és molt més econòmic. Però, clar, m'hauran venut això. I això també passa en societat de la merceria. Vull dir, vivim dins una pseudo-comoditat que es pot comprar per una plataforma digital els botons que hem de menester. I després, amb una cosa passa una cosa molt divertida, hi ha una tenda que ven botons, i és un punt de distribució d'Amazon. I jo sempre m'ha fet gràcia, i tenia goles, no sé cosir, però de comprar una màquina de cosir per aquesta plataforma digital, ja he dit un nom i no es pot dir, eh?
Tu sí que ho pots dir.
Però ja l'ha dit.
Envia-lo allà i feu un unboxing i filmar-ho davant la botilla, perquè ho veig i ja he comprat aquella màquina de cosa i aquella ven.
Home, Joan, això ha passat i s'ha fet viral un vídeo d'una lota de solla que ven des de bosses, capells... bé, té una botiga de roba i de complements, no? I també és un punt de distribució. I va arribar un paquet sense capsa, només en so plàstic, i ella va el producte que hi havia de dins. I clar, se'n va dur se'n mans en el cap i va fer un vídeo per xarxes socials perquè aquell mateix producte que hi havia dins la bossa era un producte que ella tenia penjat a una de les seves prestatgeries, dels seus aparadors, no? I se fa creus que la gent de Solla, en aquest cas, i en tots els respectes a tota la gent de Solla, però que això va passar, no digués, idò, en lloc d'enviar aquella, crec que un capell, una gorra d'aquestes de tela, anem a comprar-la en el local d'Anna Maria, perquè Anna Maria en té. No, però... Vull dir que a vegades no anem a pensar-ho, i crec que és immediatesa, no? Necessito un capell, el vull ara. El vull ara i el comprar, sí, i el pac ara.
Tenien la botella en el mòbil i ja és molt delicat. Sí. Perquè perden coses molt guapes d'anar a comprar. Perquè com ara comprar, jo sempre ho dic, jo he comprat les sabates en la bateria de Manacà. I la dependenta, que és una experta, bé, ara se va jubilar, era una experta, però les que ara també ho són. T'endivinen el peu i saben aquella sabata com va. Jo aquesta gent que compra una sabata per internet me posa molt nerviós, jo no sé com ho fan perquè jo necessito que m'assessorin amb això. I ens roba, passa un poc el mateix. I aquestes coses se perden. I clar, si parlant de menjar, jo ho dic sempre, les coses, i ho he dit en aquesta taula que l'altre pit, les coses importants de la vida se fan a poc a poc. Se cuina a poc, se juguen sos fills a poc, se estan sos pares a poc, se fa l'home a poc, si pot ser. Vull dir, aquestes coses, les coses importants de la vida requereixen temps. I això, si volen menjar, fer la compra en mitja hora a la setmana i menjar qualsevol merda, el producte local té un problema.
Puc repetir la frase, que és preciosa, les coses importants de la vida requereixen temps. Avui però una no cosa,
tu només necessites aquesta frase, sí, o necessites que en Gaià te faci la gradació de totes les coses que ell fa a poc a poc?
Està preciós.
Que és, no, jo no ho he dit
que, ja, que és una confessió que jo no esperava aquí davant Balears, que ho he trobat meravellós.
Jo no. Té tota la raó del món.
A mi parla per mai, però
no. No esperàvem, no esperàvem aquesta confessió.
Jugant amb seus fills, era una...
Cada una tenim una, jo tinc una.
Espera, Marta Garau. És com els dofinets de Marineland. Els hi mostren salatge, i aquí tot d'una l'enganxa i ja fas programa.
Ho deixarem amb les coses importants de la vida, són les que requereixen de temps,
de fer-les
de poc a poc.
I supos que en Guià estarà d'acord que no se pot menjar cilindri tot l'any. Que això també és un problema que tenim, ara que parlàvem d'aquesta immediatesa, que volen menjar de tot durant tot l'any, i clar, és quan arriba una cilindri de Santa Punta de Mont, i és quan mos demanam perquè els pagesos d'aquesta arxipèlag han de passar tanta normativa, no poden utilitzar segons quin tipus de material. Evidentment que no l'han d'utilitzar, però tampoc s'ha d'utilitzar a Salta Punta de Mont i comprant cindris que venen aquí sense aquest tipus de control. I qui diu cindris diu 50.000 productes.
Sí, i més enllà dels temes de productes químics, que és flagrant, allà els temes organolèctrics. Una cindri necessita estar Covid un moment determinat. Perquè si no, madura Covid, madura dins una càmera, madura dins un quimió. No pot ser mai tan bon, no hi perdonen li voltes. I tornem en allò. Si el menjant de temporada, els preus són molt competitius. La cindri, quan té el moment de cindri, és molt més barat en el mercat que en el supermercat.
I molt més bona. Un poc de compromís.
I si vol permeteu, supos que ja no tenim massa més temps, però fent referència a tot això que parlam ara, i sobretot fent referència que menjar producte del lloc on som és més bo, mos acaben de fer arribar una frase que, si no vols agraeu, la llegiré, que diu així, abans en Xisco de xot,
xototja.
Idò, aquest oient mos diu: el me menatge quan menja herba seca, el me de Pasco menja herba verda, per això no menatge. Mira. Per tant, més clar impossible.
Més clar impossible. Avui estem contundents.
Rodons.
Com toca. Joan Gaià, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Són les 10:46, uns consells, tot una repassa amb la crònica de successos aquí al dia.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és Dial.
Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
La meva padrina.
Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 49 minuts. Reprenem la notícia amb la qual encetàvem aquest programa. El registre d'un habitatge ubicat al carrer Gabriel Maura, número 3, que ha acabat amb un home detingut, un home que en aquest cas ha estat detingut per terrorisme. És una operació que de moment no sabem més perquè se troba sota secret, Alba González, però l'única informació que tenim a hores d'ara és que hi ha un detingut i que ha estat una operació on s'han desplegat agents de la península, una operació contra el terrorisme, però no tenim molta més informació, companya.
És que, de fet, Marta, bon dia a tothom. Aquest tipus d'intervencions policials relacionades amb operacions antiterroristes sempre se duen amb el màxim secret. És a dir, són temes que, a més que se duen centralitzats des de Madrid, encara que tenen el suport de la Brigada Provincial d'Informació de les Illes Balears, que a més és una unitat molt activa i tenim uns agents que fan molta feina en aquest aspecte, però clar, com que sempre és una informació, els temes antiterrorisme, s'han de cercar proves, s'han de revisar documents, s'ha incautat material de dins aquesta casa, com dèiem, a Gabriel Maura, número 3, ara l'estem veient amb imatges, desenes de policies nacionals, alguns que havien arribat avui matí, a primera hora, allà estan traient informació, com dèiem, de l'interior de la casa, que s'ha d'analitzar per saber exactament quines són les connexions d'aquesta persona, del detingut, que, pel que sabem, només sabem la seva nacionalitat, és del Marroc, no sabem encara tampoc la seva edat, perquè, clar, està sota secret de sumari, és una investigació de l'Audiència Nacional, i hem de pensar que Gabriel Maura és una travessia del carrer Aragó, i en aquestes hores, a primera hora del dematí, entre els veïnats, els residents que transitaven per la zona, s'ha notat moltíssim, no?, aquesta intervenció policial, perquè, clar, hi havia fins i tot, a més dels vehicles oficials, que hi havia furgons, hi havia cotxes, hi havia patrulles, també hi havia els cotxes camuflats, i un altre detall, que, com dèiem, de la feina que fa la Brigada Provincial d'Informació, sempre els havíem coberts, són agents de la policia que han de protegir molt bé la seva identitat, perquè, com vos contam, són temes sempre molt sensibles que requereixen una investigació molt minuciosa, molt llarga i que se necessita certa protecció. Ara, fa res, parlava també un dels companys de pis d'aquesta persona, perquè no vivia tot sol, feia uns mesos que estava allotjat en aquest habitatge de Gabriel Maura, i els seus companys de pis se sorprenien d'aquesta actuació policial, perquè, clar, no havien notat res estrany, no? Això sempre mos passa quan es desvetlla un succeït d'aquestes característiques.
Els companys dels serveis informatius captaven, no?, aquesta declaració del company de pis, que, com dius, se sona tòpic, no? Havíem detectat res, sempre surt, no?
Quan sempre diu, no? De sempre passa. passa, sí.
I és veritat, no es descarten noves detencions. De moment hi ha una confirmada, però no es descarta que pugui haver-hi més.
La investigació està totalment oberta. De fet, és com un primer pas que ja du molta de feina a darrere, perquè per poder dur a terme una intervenció així amb una detenció hi ha d'haver una feina molt llarga darrere, però sí que encara es manté obert i s'ha de veure si aquesta persona té altres connexions i quin era el seu objectiu o la seva implicació amb aquesta causa antiterrorista que s'està investigant.
I tornarem en aquesta qüestió en concret tot d'una, sobretot si tenim més informació, així la farem saber a oients i espectadors, però malauradament en Crònica de Successos també hem de parlar d'un altre cas, aquest fa feredat, un cas de maltractament ocorregut a Maria de la Salut. Un home ha estat empresonat per maltractar la seva dona, copejar els seus tres fills menors d'edat de manera habitual i tenir-los, a més, desnodrits. Salva.
És un cas terrible. No sé què passa les darreres setmanes a Balears, perquè és veritat que tenim unes illes del delicte no sempre excessives, però d'un dues setmanes que es desvetllen uns casos que la veritat costa de creure. En aquest cas, també s'ha detingut en aquesta persona. És un home de 59 anys, de nacionalitat algeriana, que segons ha pogut extreure la Guàrdia Civil de la seva investigació, tenia maltractats, agredits, en condicions infrahumanes a la seva dona, en els seus tres fills. Parlam de dues nines de 10 i 14 anys i un nin de 8. I aquí hem de dir la importància que ha tingut una peça clau, la treballadora social que estava duent aquest cas, que arrel d'unes informacions que comencen a sortir a l'escola, arrel d'aquesta mare dels tres nins que preocupada intenta contactar amb tota aquesta xarxa social i aconsegueix que aquesta persona els vagi a veure a casa, perquè, clar, tenen molt de problemes per comunicar-se a l'exterior, perquè el detingut no els deixava, Marta, és a dir, els prohibia comunicacions telefòniques, només sortir de ser nivell físic per poder dur, per exemple, els petits a escola, els seus fills a escola. Llavors era molt difícil per aquesta família demanar ajuda. Ara mateix estan protegits, estan en un centre d'acollida, la Guàrdia Civil continua investigant, aquest senyor està detingut i el quedem sempre, no?, aquest teixit social i aquesta feina dels serveis socials, que en aquest cas ha estat clau per poder descobrir aquest cas.
Tenim en contacte el periodista Fernando Fernández per poder aprofundir en aquests assumptes.
Sí, però abans d'introduir en Fernando, Marta, clar, perquè en Fernando Fernández ja sabeu que és un expert en un altre cas, aquest incendi de la setmana passada de l'assentament.
Endavant, companya.
Exacte, que havíem de fer primer aquesta revisió de la Casa dels Horrors, Marta, perquè ens ha deixat impactats aquest tema, i ara sí parlam de l'incendi de la setmana passada, perquè també ha duit també una investigació. Què passava aquí? Veiem un incendi que, a més, se va veure de tot Palma, que va assustar moltíssim a tots els veïnats. Era una casa de grans dimensions, una caseta estructurada en fustes, però de 50 metres quadrats, on vivia una parella que ho ha perdut tot. Clar, què passa aquí? Dos dies de l'incendi surten informacions de que han vist a una persona que sortia corrent, tenien certes pistes de que havia estat un incendi intencionat, i efectivament ha estat així. S'ha detingut la persona que l'hauria presumptament provocat. Ens informa, com dèiem, el nostre company
sí,
Fernando Fernández, que és un expert, perquè ha documentat, vos ho puc assegurar jo mateixa, que conec la seva feina de primera mà, tots els poblats, tots els assentaments que hi ha a Palma. A Palma i als exteriors. Fernando Fernández, bon dia.
Hola, bon dia a tots, com esteu?
Fernando, aquí darrere hi havia cosa, aquí hi havia una discussió, un foc intencionat, que mos pots contar d'aquest cas?
Sí, bueno, el tema de les discussions i dels focs intencionats, amb un elevat percentatge, quan hi ha dins un assentament, el que dius tu de Palma, o la perifèria, o el cinturó de Palma, amb un elevat percentatge, són provocats. I en aquest cas sí que és vera que xerrant amb una persona que viu, un espanyol que viu just davant, és a dir, a pocs metres d'aquesta barraca que es va pegar foc, on vivien aquestes tres persones, ell ho va comentar, jo vaig estar xerrant amb ell dilluns de matí, i va dir, no, jo vaig veure sortir una persona just en el moment que va prendre foc, una persona va sortir corregent, i jo no la coneixia, aquesta persona. Justament en aquell moment va aparèixer Andrés, que és un senyor major, nord-africà, que era un dels tres habitants d'aquell lloc, i ho va ratificar d'aquella manera, perquè té un castellà molt, molt fluixet, però això ho va dir, que havia estat provocat i que primer havia pegat foc a un puesto, després li havia pegat foc a l'altre. I justament aquest senyor, que ara provisionalment se n'ha anat a viure a Calardiaca,
sí,
va ser qui va identificar a la persona...
Perquè el va veure ella mateix, Fernando.
A la persona que va veure, efectivament, i va traslladar la denúncia. No?
M'encanta sentir-te xerrar perquè en Fernando ja veus que, ja veus que és capaç de donar un perfil absolutament social, psicològic, d'aquestes persones, perquè és d'aquests periodistes que, per saber d'un cas, s'ha d'anar allà i s'ha de cercar i s'ha de trascar, que això és el que fa en Fernando.
Companys, però un cas, que no només aquí parlem del succés com a tal, que és provocar un incendi, sinó un cas molt dur perquè posa de manifest l'infrahabitatge, la quantitat d'infrahabitatges que hi ha a les Balears, Fernando, ara que en Alba deia que tu tens un control absolut. Exactament. Que tal vegada això serveix també perquè la gent sigui conscient d'una realitat social a la que no estan mirant de cara.
No, no, i a més en aquest cas del poblat de Son Serra Parera, és que s'ha d'anar. És que comences a caminar, té diversos accessos ja, per damunt, per la carretera veia d'establiments, d'esportles, té diversos accessos des de la carretera, perfectament marcats, inclús un mig pavimentat, i quan comences a caminar és com fer una volta potser per un poble, com si anessis per Orient o anessis per Vinyali. Igualment, un poble petit, però de barraques xaboles, inclús tenen petites, bueno, petites no, cada cop menys petites gàbies, on cuiden animals domèstics, està tot ple de galls, de gallines, de pollets per tot. Inclús ells, just quan estava jo l'altre dia allà, aquest senyor que viu davant on se va pegar fots, perquè veus com està el tema, agafava ous d'una gallina que tenia per allà i també que cuidava, és a dir, són perfectament autònoms, i en altres casos, com el poblat de Germans Escales, de vora l'autopista, pocs metres d'autopista, tenen un hort. Carreguen amb, és curiós, carreguen amb el sistema de rego del parc públic que tenen aferrat a un metro. Han agafat
I Fernando, precisament,
i amb això reguen.
Hi ha hagut algun dels incendis que s'han detectat en els darrers temps, en aquest tipus d'assentaments, són precisament per això, perquè ja fan vida absolutament normal, cuinen, hi ha bombones de butar, hi ha camping gas, en un moment donat, un pot de vent, o s'estructura, que clar, són fustes, teles, molt de residus, efectivament.
I aquests residus, a més, contenen moltes vegades material inflamable, que fa que el fum, en aquell cas, de fet, va ser una cortina de fum enorme. Fernando, gran tasca la vostra, sobretot no tan sols no per fer aquests perfils que deien Alba, sinó per documentar aquesta realitat tan vigent aquí a les Balears. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia, que vagi bé.
Igualment, gràcies a Alba González perquè es repassa la crònica de successos que es veu acompanya cada setmana.
Bé densa, bé densa.
Més llarga. Moltes gràcies.
Fins la setmana que ve, Marta.
Gràcies també, en aquest cas, als alumnes del Centre d'Educació Infantil i Primària Joan Capó de Felanitx, que avui ens visiten. Sempre sovint rebem aquestes visites per part de diferents centres escolars i avui ens visiten des d'aquesta entitat, el Centre Joan Capó de Felanitx. Moltíssimes gràcies perquè sempre s'agraeix molt fer ràdio i televisió en directe i, a més, amb un públic tan agraït com aquest. Dit això, escoltem els informatius i tot d'una encetem aquesta ja tercera i darrera hora de programa.